Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia, els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La Graderia Móra d'Ebre. Els esports de les nostres comarques.
Què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 10 de novembre, són ara mateix les 12 del migdia. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Com sempre, abans de començar fem un repàs al sumari i arrenquem el programa d'aquest diumenge. Doncs avui a La Graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa la setmana, on, entre d'altres, també s'ha sortejat els emparellaments de setzens de final de la Copa del Rei. També farem un repàs dels partits que s'han disputat aquesta setmana en Lliga de Campions i també en l'Europa League. Farem un repàs als partits que s'han de disputar avui diumenge, tant a la primera com a la segona divisió. Parlarem del futbol de casa nostra amb tota l'agenda esportiva per avui. Descobrirem un altre equip de llegenda i, per acabar, ho farem amb la secció La Llave de Petón, avui amb més històries futbolístiques. Per això no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Així que som i arrenquem, com sempre, amb La Graderia, amb la companyia del que ha estat el número 1 de la setmana a la llista dels 40 principals, John Newman, amb el seu Love Me Again.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
107.6 FM. Cadena SER. Número 1 en esport.
Doncs seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge. Hem de començar ja amb les notícies, algunes de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana, on el Futbol Club Barcelona va oficialitzar la renovació de Zubizarreta, que seguirà sent el director esportiu del club fins al 30 de juny del 2016, quan acabava el mandat, precisament, Sandro Rosell. Cal recordar que Zubizarreta tenia contracte amb el Barça fins al proper estiu. Així doncs, se li amplien 2 anys més el seu contracte, que coincidirà amb el final del mandat de Sandro Rosell. I també hem de parlar dels convocats per a la selecció espanyola per als partits d'amistosos a Bielorússia i Geòrgia, on cal destacar que Vicente del Bosque, doncs, ha posat algunes novetats després de les nombroses baixes i, doncs, ha hagut de fer també una convocatòria diferent. Bé, doncs, en quant a la porteria, Iker Casillas, Reina i Valdés. A la defensa, Arbeloa, Juanfran, Piqué, Albiol, Sergio Ramos, Monreal i Alberto Moreno. Als migcampistes, Busquets, Mario Suárez, Xavi, Iniesta, Coque, Isco, Pedro, Navas i Cesc Fàbregas. I de davanters, s'endua Negredo, Mata, Silva i Villa. A més, òbviament, la... Òbviament, també ha cridat a Diego Costa. Veurem si al final, doncs, s'incorpora. Cal destacar que els jugadors seleccionats s'hauran de presentar el proper dimarts, dia 8, a les 10:30, a la Ciutat Esportiva de les Rozas. Ens referim al dimarts, dia 8 de desembre, que és quan no hi haurà jornada futbolística i quan es disputaran aquests partits amistosos a Bielorússia i Geòrgia. Tenim més notícies, a part d'aquesta que acabem de repassar. Aquest passat dijous es va presentar a la seu de l'agrupació de jugadors del Barça 2 nous llibres que expliquen la història, la vida i el significat del Futbol Club Barcelona. D'una banda, Paulino, el primer crac blaugrana. De l'altra, el segon volum de relats del periodista Frederic Porta, que el van tenir precisament fa unes setmanes aquí a Móra d'Ebre, de Blues i Grana. L'acte, que va tenir lloc a les entranyes del Camp Nou, va comptar amb la presència de Ramon Alfonseda, president de l'agrupació, també Gustau Biosca, o fins i tot la presència de Ramon Alfonseda, seguit també, com dèiem, de Miquel Witty, descendent d'Arthur Witty, un dels fundadors del Club Blaugrana. Totes dues obres no pretenen donar simples dades històriques de l'entitat, ja que pretenen també recuperar la història del club i també de Catalunya a través de les seues vides, tal com han assegurat els seus respectius autors. A més, tots els autors han destacat que aquestes obres tenen un gran gruix literari i que estan narrades en primera persona, ja que és la manera d'apropar la seva figura al ciutadà d'avui en dia. Àngel Iturriaga i David Valero, els escriptors del llibre sobre Paulino Alcántara, han assegurat que era necessari fer una biografia d'una gran estrella de l'esport com era Paulino, ja que és una de les primeres grans estrelles de l'esport i el millor futbolista asiàtic de tots els temps. Alcántara, heroi del Barça, era nascut a les Filipines. I per la seva banda, l'autor de Blues i Grana, Frederic Porta, va assegurar que amb la seva obra pretén lluitar per a recuperar un patrimoni tan important com és la història del Barça, ja que el Barça no neix als anys 50, sinó que té moltes i moltes anècdotes anys enrere. És obligat, per tant, saber que abans que Messi hi van haver altres figures com Kubala, per exemple, com en el seu llibre, Samitier o també Paulino Alcántara. I el Futbol Club Barcelona també aplicarà al miniestadi la normativa que regula l'accés dels nens. El Club Laurana habilitarà per a la propera jornada ja, quan el filial juga contra el Jaén, o més ben dit, ho va aplicar ja aquest dissabte, diferents punts per a recollir les invitacions gratuïtes per als menors de 12 anys. Aquestes entrades d'invitació es podran aconseguir a partir de 2 hores abans del partit a les taquilles del miniestadi o bé a les del Gol Nord. A més, 6 dies abans del partit també es podran retirar a les taquilles del Boulevard. L'assistència mitjana del Barça B al miniestadi en aquest inici de temporada és de poc més de 6.000 espectadors. El partit amb més públic va ser contra el Deportivo, amb 12.826 aficionats. El Club Laurana va demanar disculpes dilluns passat per les incidències en el repartiment d'invitacions al Palau Laurana, on la mesura es va aplicar per sorpresa. El Barça va presentar el dia 23 d'octubre el projecte Nens al Camp Nou. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana. Escoltem una mica més de música a la graderia i de seguida hi tornem amb més notícies.
Cadena SER, número 1 en esport.
I seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge amb més notícies. El Barça és l'equip que més samarretes ven a Espanya. Segons un estudi, el conjunt blaugrana comercialitza més samarretes que el Real Madrid i que l'Atlètic de Madrid. Una enquesta elaborada per l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació ha determinat que el Barça és l'equip que més samarretes ven a tota Espanya, mentre que el Real Madrid és líder en afició. Aquest estudi, que ha valorat l'exposició de la població als mitjans de comunicació, els seus costums i els seus estils de vida, revela que el conjunt blaugrana és l'equip que, amb un 4,5% del total, va vendre més productes de jugadors com Messi, Piqué o Iniesta. En aquest aspecte, el combinat madrileny, que ara dirigeix Carlo Ancelotti, és el que ocupa la segona posició del podi i l'Atlètic de Madrid el que s'emporta el bronze. D'altra banda, l'entitat culé és també la segona amb més seguidors arreu del país, amb un 18,2% del total. El Real Madrid és el primer d'aquest rànquing, amb un 23,8%, mentre que el combinat matalassé torna a ocupar la tercera plaça amb un 3,7%. I per últim, aquest estudi també ha conclòs que el futbol segueix sent l'esport preferit pels ciutadans espanyols, amb un 51,3% d'interès, més de la meitat de la població. És l'esport que més veu la població a la televisió i el que més entrades ven, tot i que el tennis també és seguit amb molt d'entusiasme per un 32,4% dels enquestats. I el president de la FIFA, Josep Blatter, vam parlar-ne d'ell la setmana passada després de la manera com va deixar i com va parlar de Cristiano Ronaldo, doncs bé, ha demanat en aquest cas a l'Iran que canviï la llei que impedeix a les dones acudir als partits de futbol durant la visita que ha realitzat a aquest país, on s'ha entrevistat amb el seu president, Hassan Rouhani. El president de la FIFA, com dèiem, ha indicat que no pot intervenir per a canviar les lleis, però com a màxim responsable de la Federació Internacional i defensor del futbol femení en el món i en els països islàmics, havia de presentar aquesta petició a les autoritats polítiques. Després de la seva estada a l'Iran, el president de la FIFA també visitarà Qatar, país que acollirà el Mundial del Futbol el 2022, i Abu Dhabi, on assistirà al tram final del Mundial Sub-17. Bé, doncs també aquest divendres, a la una del migdia, al Vicente Calderón es va dur a terme el sorteig d'aquests 16ens de final de la Copa del Rei. Es va dur a terme al Vicente Calderón, camp de l'actual campió d'aquesta competició, que és l'Atlético de Madrid, recordin que va guanyar l'any passat al Bernabéu davant del Real Madrid. Bé, doncs ja tenim emparellaments de 16ens de final. Molta atenció, òbviament, també al Lleida i al Nàstic, que són els equips de casa nostra més propers, que també doncs, s'enfrontaran amb equips de primera divisió i que juguen a Europa. Ara ho repassem. Bé, doncs aquests 16ens de final, per una banda, tenim el Valladolid Rayo, Recreativo Llevant, Cartagena Barça i Girona Getafe. Cal destacar que el Barça s'enfrontaria als 8ens de final al guanyador del Girona-Getafe. Per tant, podríem tenir un derbi català als 8ens de final de la Copa del Rei. Més partits. Algeciras, Real Societat, Villarreal Elx, Las Palmas Almeria i Racing Sevilla. Això per una banda. És a dir, cal destacar també que en cas que el Barça arribi a la final, el seu rival hauria de ser, doncs, un equip de l'altra part, del bombo. És a dir, Madrid i Barça només podrien trobar a la final de la Copa del Rei. Ja he tocat relativament un quadre força més còmode al Barça en quant a la Copa del Rei. I d'altra banda tenim també més partits. Alcorcón Granada, Jaén Espanyol, un Espanyol que s'enfrontarà contra el guanyador de l'Alcorcón Granada als 8ens de final, sempre i quan elimini el Jaén. també es disputarà el Real Madrid Olímpic de Xàtiva, o més ben dit, Olímpic de Xàtiva Real Madrid. Déu-n'hi-do, un Olímpic de Xàtiva que va ser notícia la setmana passada per negar-se a fer el minut de silenci del Nil, el porter del filial del Girona. Sembla ser, doncs, que a canvi ha tingut sort l'Olímpic de Xàtiva perquè s'enfrontarà contra el Real Madrid. Sens dubte, Cartagena i Olímpic de Xàtiva han tingut moltíssima sort, sobretot l'Olímpic de Xàtiva, que és un equip de segona B, que s'enfrontarà contra el Real Madrid. Per tant, jornada supereconòmica per al conjunt valencià davant del conjunt madridista. El Real Madrid, si es classifica davant de l'Olímpic de Xàtiva, recordin que són partits d'anada i tornada. El partit d'anada sempre es disputa al camp de l'equip més dèbil. S'enfrontaria contra el Màlaga Osasuna. El guanyador del Màlaga Osasuna seria el rival de l'eliminatòria Real Madrid contra l'Olímpic de Xàtiva. També tenim més partits. Nàstic de Tarragona-València i Sant Andreu Atlético de Madrid. És a dir, que el Nàstic, en cas de que el Nàstic eliminés el València, si passés de ronda s'enfrontaria contra el guanyador del Sant Andreu Atlético de Madrid. També molta sort per al conjunt del Sant Andreu, que li ha tocat també a l'Atlético de Madrid, el co-líder de la Lliga Espanyola ara mateix. I per acabar, Lleida-Betis i Celta-Atlètic de Bilbao. En cas de que el Lleida eliminés el Betis, s'enfrontaria contra el guanyador del Celta Atlètic de Bilbao en la següent ronda, que seria els octaus de final de la Copa del Rei. Partits d'anada encara estan per a decidir quan es jugaran cadascun d'aquests partits, però els partits d'anada seran el dia 6, 7 i 8 de desembre, el Pont de la Puríssima, que a més no hi ha jornada futbolística ni al futbol de casa nostra, ni al futbol territorial, ni tampoc al futbol professional. Per tant, s'aprofitarà aquell cap de setmana per a disputar els partits d'anada d'aquesta primera volta, d'aquesta primera ronda dels 16ens de final de la Copa del Rei. La tornada serà el 18 de desembre. També cal destacar que ja se saben les dates definitives dels altres emparellaments, és a dir, els partits d'octaus de final. Els equips que es classifiquen d'aquesta ronda, octaus de final, es disputaran el dia 8 i el dia 15 de gener. El dia 8 anada, dia 15 tornada. Els quarts de final, el 22 i el 29 de gener, del mateix mes de gener. Aprofitant també que recordin, al mes de gener no hi ha Lliga de Campions, no hi ha Europa League, hi ha parón de les competicions europees, que es reemprèn al mes de febrer, per tant s'aprofitaria el mes de gener, com sempre es fa, per a fer els octaus i els quarts de final. Mentre que la primera quinzena de febrer, és a dir, el dia 5 i el dia 12 de febrer, es disputarien les semifinals de la Copa del Rei. La final està prevista per al 19 d'abril. Bé, doncs, fins aquí el repàs a les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana. Hem acabat amb aquest repàs a la Copa del Rei. Nosaltres seguim avançant a la graderia amb més música i després tornem ja amb el que ens ha donat de si la Lliga de Campions aquesta setmana, amb l'antepenúltima jornada, el dimarts i el dimecres, i també amb els resultats dels nostres equips a l'Europa League del passat dijous. Així que una petita pausa i tornem de seguida.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Estem arribant ja pràcticament a la mitja part del programa. Seguim avançant, moment d'entrar ja en zona Champions. Hem de fer un repàs de com ha acabat aquesta Lliga de Campions, aquesta darrera jornada de la Lliga de Campions d'aquesta setmana. Comencem pels partits del dimarts, dia 5 de novembre. Al grup A es va jugar el Shakhtar Donetsk-Bayer Leverkusen amb empat sense gols. I també sense gols la Real Societat-Manchester United, una jornada sense gols al grup A de la Lliga de Campions. Grup B, Juventus 2, Real Madrid 2 i Copenhagen 1, Galatasaray 0. Al grup C, Paris Saint-Germain 1, Anderlecht 1 i Olympiacos 1, Benfica 0. I al grup D, Manchester City 5, CSKA de Moscou 2 i Victoria Pilsen 0, Bayern de Múnich 1. En quant al dimecres, dia 6, grup G, Zenit de Sant Petersburg 1, Porto 1, Atlético de Madrid 4, Austria Viena 0, al grup H, Ajax 1, Celtic de Glasgow 0 i Barça 3, Milan 1. Al grup P, Basilea 1, Steaua de Bucarest 1 i Chelsea 3, Schalke 04 0. I per acabar, al grup F, Borussia Dortmund 0, Arsenal 1 i Nàpols 3, Olympique de Marsella 2. Aquests són els resultats de la darrera jornada de la Lliga de Campions. Recordin que la màxima competició europea torna el 26 i 27 de novembre amb el que serà ja la cinquena jornada, la penúltima de la fase de grup. Recordin que al desembre la Lliga de Campions abaixa el taló. Durant el mes de gener, descans. I de cara a la part final del mes de febrer es reemprèn ja la competició europea amb el que serien els octaus de final de la Lliga de Campions. Anem a l'Europa League, on aquest dijous es va jugar el Kuban 1, Swansea 1, el Kuban que va empatar al temps de descompte. A més, el València va guanyar in extremis 2-3 amb un gran partit al camp del St. Gallen. Un conjunt, el St. Gallen, que va aconseguir remuntar, però el València també al final, gràcies a un gol de Canales, va aconseguir el definitiu 2-3 que li donava aquesta victòria. A més, Guimarães 0, Betis 1, un Betis que va marcar en l'última jugada del partit, i el Sevilla que va empatar a casa 1-1 davant de l'Slovan Liberec. Una competició, la Europa League, que es reemprèn el dia 28, dijous, dia 28 de novembre, igual que la Lliga de Campions. Bé, doncs aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir en el món de la Lliga de Campions, en el món del futbol europeu, en aquesta màxima competició europea, la Champions, i després la Europa League. La Graderia és un programa d'esports, també de música, així que som-hi, anem a escoltar més música. De seguida tornem ja amb el repàs de la jornada esportiva per avui diumenge, dels partits de la primera segona divisió i també dels partits a casa nostra. Així que de seguida fem aquest repàs. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, when the lights turning down, they don't know what they heard, strike the march, play it loud, giving love to the world, we'll be raising our hands, shining up. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn.
take all, put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the mic, pray it down. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights go down, they don't know what they heard. Shut the lights, put it down. Give it love to the world. Put the lights in my hands, shine it up.
Ser número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romer.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino. Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
I aquest diumenge comencem després del partit Betis-Barça.
Móra d'Ebre, centre comercial i de serveis, el teu centre.
Des de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser, t'acompanyem dia a dia. T'apropem a l'actualitat de les nostres comarques. Parlem amb els protagonistes del territori de tot allò que més t'interessa.
Per què no fas tu el mateix amb la teva empresa? A Ràdio Móra d'Ebre t'assegurem que amb el teu anunci arribis a qui tu vulguis.
Anuncia't a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser, l'emissora que més s'escolta a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Perquè hi ha coses que tan sols les aconsegueix la ràdio.
Diuen que per Halloween criatures misterioses envaeixen tot PortAventura.
I si SamoAventura també, pare?
Sí, ara són aquí! Del 28 de setembre al 17 de novembre viu l'autèntic Halloween a PortAventura. Terroríficament divertit. Entrades més hotel des de 58 euros. Informa't en el 902 20 22 20 o a PortAventura.com.
Hi ha una altra forma de seguir-nos. Hi ha una altra forma d'escoltar-nos. Ràdio Móra d'Ebre a internet. Ara, estiguis on estiguis, radiomoradebre.cat. La nostra programació obre fronteres. Anem més enllà. Arribem a tot el món. radiomoradebre.cat. L'altra forma de seguir-nos.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser, número 1 en esport.
A veces, los cuentos de hadas pueden convertirse en realidad. Henry Méndez, repartiendo juego electrónico tropical. Nuevamente, dale mambo. Tiempo sin darnos cuenta.
ojos, nena, me convencí que el amor que tengo aquí guardando sería todo para ti. Mujer elegante como una diosa, yo quiero pensar que toda la vida tú seas mía para poderte amar. Déjame contarte una linda historia de amor, donde cada día tú seas, nena, que me robó el corazón. Donde caminemos de la mano tú y yo, y que pase el tiempo sin darnos cuenta que la noche llegó. Que no tengan fin, quiero yo decirte, tú me descontrolas, quiero estar contigo, mami chula, a todas horas. Déjame contarte una linda historia de amor, donde cada día tú seas, nena, que me robó el corazón. Donde caminemos de la mano tú y yo, y que pase el tiempo sin darnos cuenta que la noche llegó.
Y aunque pase mucho tiempo, el objetivo es que sigan bailando. Roster Music, poniéndote el mambo de la calle.
¡Dile, Gio!
Yo te voy a dar la luna, yo te voy a dar el sol. Te regalo yo mil besos que te llenen de calor. Te regalo yo mi tiempo, te regalo el corazón. Y con tinta de cariño escribas te quiero.
Anem arribant ja a la part final del programa. Ara és moment de fer un repàs ja a l'agenda esportiva per a aquest mateix diumenge. Comencem per la primera divisió espanyola. Avui diumenge, des de les 12 del migdia, s'està disputant el partit entre l'Espanyol i el Sevilla. Un partit que està a punt d'arribar ja a la mitja part. A les 5 de la tarda, València-Valladolid. A les 7, Villarreal-Atlético de Madrid. I a les 9 de la nit, Betis-Barça. Recordin que després del partit entre el Betis i el Barça comença dins l'estadi. Quant a la segona divisió, avui diumenge, des de les 12 del migdia, s'està disputant el partit entre el Recreativo de Huelva i el Deportivo de la Coruña. A les 5 es juga el Mirandés Girona i Sporting Sabadell. A les 6, Tenerife Eibar. A les 6 i quart, Real Madrid Castilla Alavés. I a les 9 de la nit, Mallorca Pontferradina. Deixem el futbol professional, anem ja cap al semiprofessional, podríem dir ja, tercera divisió, grup 5è, jornada número 13. Avui es disputa el Terrassa Masnou, Rapitenca Cornellà, un partit que ha començat a les 12, Palamós, Sant Boià, Vilafranca, Gavà i Gramenet, Milan, Castelldefels, a més del Vilassar de Mar, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Manlleu i Montañesa, Figueres. Recordin que l'Ascó va jugar ahir a la tarda a casa davant la Pobla de Mafumet. Si volen saber tots els detalls, aquesta nit a partir de les 11 menys quart, després del partit entre el Betis i el Barça, en directe des de Ràdio Mora d'Ebre podran saber el que va donar de si aquest partit. Anem ja cap a la segona catalana, grup 6è, jornada número 10. Aquesta tarda a les 4 juga el Gandesa al Camp de la Cava. Recordin que el Gandesa encara està invicte juntament amb el Redis en aquesta categoria, per tant, buscarà seguir encara sense perdre cap partit. Aquesta tarda a les 4 a la Cava. A més, també es disputarà el partit entre el Valls i el Calafell, serà a les 4 i mitja. A les 12 del migdia ha començat el partit entre el Roda de Barà i el Vilaseca. I a les 11.45 ha començat la Canonja al Morell. Anem ja cap a la tercera catalana, grup primer, jornada número 10. A les 5 de la tarda es durà a terme el partit entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Pinell. Recordin que el Pinell porta 3 victòries consecutives. L'Olímpic de Móra d'Ebre, que ve de perdre el derbi la setmana passada contra els Atlètics de Móra la Nova. Veurem un bon partit doncs aquesta tarda a les 5. Recordin, però, que a partir de les 3 i mitja de la tarda es fa la presentació oficial a tots els equips del futbol base del conjunt morenc. A les 3 i mitja de la tarda es disputa el partit entre el Batea i el Móra la Nova, un Batea també que està en alça en aquest inici de Lliga, ocupa posicions privilegiades, mentre que el Móra la Nova, després d'aconseguir la psicològica victòria davant l'Olímpic la setmana passada, intentarà continuar amb aquesta dinàmica. A les 4 es juga la Sénia Ametlla de Mar, a les 3 i mitja Vilalba Ulldecona, a les 4 i mitja també Aldeana Camarles, a les 4 també un dels partits de la jornada, Flix Horta de Sant Joan, el Santa Bàrbara Sant Jaume d'Enveja, Alcanar Remolins Vitembé i Corbera d'Ebre del Tebre. Tots aquests partits també a les 4 de la tarda, un Corbera d'Ebre que després de 2 derrotes consecutives ha perdut ja el lideratge de la classificació en detriment del Camarles, i compte perquè s'enfronta contra un del Tebre que fa 3 setmanes consecutives que guanya i que ve amb l'objectiu de guanyar 3 punts més al camp del Corbera d'Ebre. Veurem també, però, el Corbera, el conjunt de la Terra Alta, com intenta recuperar, altre cop reconduir la situació i tornar al camí de les victòries per a no despenjar-se del liderat de la classificació, que està a un punt per sota del Camarles, ara, com dèiem, nou líder de la categoria. El grup segon de la tercera catalana es disputa a les 5 de la tarda a l'Hospitalet de l'Infant a l'Ambra de Reus i el Falset Esportiu Alcover, que es juga a les 12 del migdia. Cal destacar que després, a més, és la presentació oficial de tots els equips també del futbol base del Falset Esportiu. A les 4 i mitja Salou Bonavista i a les 5 Racing Club Bonavista Sant Pere i Sant Pau. Anem a la quarta catalana, grup 20. A les 4 de la tarda es juga el Bot Benissanet. A les 12 del migdia, Xerta a la Galera, ha començat aquest partit. A les 3 i 45 minuts, Godall Tivenys, el primer contra el tercer. Per tant, bon partit, partit interessant. Ebre Escola, els Montells, a les 4 i mitja. I a les 4 de la tarda, en plenes festes majors de Sant Martí, doncs el Ginestà s'enfronta contra l'Escobé. Bon derbi també per festes majors, un Ginestà que no pot perdre de cap de les maneres, té 15 punts, es troba a 5 punts de la zona d'ascens, no pot deixar l'oportunitat de sumar, encara que siguin festes majors, per no despenjar-se dels llocs privilegiats de la quarta catalana. Doncs això és el que ens ha de donar de si aquesta setmana esportiva, aquest diumenge esportiu, més ben dit. Recordin, acabem de repassar els partits que han de disputar aquesta tarda a casa nostra. Avui, de forma única i exclusiva, com acostuma a succeir sempre que juga el Barça en horari del diumenge a les 9 de la nit, dins l'estadi comença una mica més tard, just després del partit del Betis i el Barça. Recordin, Betis-Barça a les 9 de la nit, just després comença dins l'estadi, edició número 150, on repassarem tot el que ha donat de si aquesta jornada esportiva, entre d'altres, els partits que acabem d'esmentar. Recordin, l'horari habitual del programa és a les 10, cada diumenge a les 10 i 5 minuts aproximadament, però avui, en forma ocasional, quan el Barça juga en aquesta hora, doncs comencem una mica més tard. Dit això, una mica més de música a la sintonia de la graderia i arribem ja a la recta final amb un altre equip de llegenda i més històries futbolístiques. Així que estem ja a la recta final de la graderia d'aquest diumenge 10 de novembre. Escolten Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive.
107.6 FM. Cadena Ser, número 1 en esport.
Bé, doncs seguim avançant a la graderia. De seguida encetem ja l'apartat de l'equip de llegenda del futbol que avui descobrim. Avui és sobre el Milan d'Arrigo Sacchi. Doncs bé, Itàlia sempre ha viscut acompanyada del terme catenaccio. El seu futbol ha estat a l'ombra de les reticències ofensives i de l'acumulació de defenses per darrere de la pilota. Al llarg dels anys s'ha acusat aquest afany resultadista a tots els equips italians, però com en qualsevol generació existeixen certes excepcions. El Milan dels finals dels anys 80 i començaments dels 90 és una d'elles. Un equip on l'habilitat defensiva del qual va ser emprada per desplegar un torrent de recursos en atac que li va permetre elevar-se fins a la categoria d'equip de llegenda. Però no una qualsevol, sinó que una que potser li situï entre els 5 equips més grans de tots els temps. Més enllà dels títols obtinguts o els grans jugadors que van passar pel conjunt rossonero, en el recent record està present un futbol d'alta escola, amb conceptes pioners que van fer un gir de 360 graus a aquest esport, i una filosofia de joc complexa i a la vegada atractiva. La seva defensa en zona, la pressió avançada, l'ocupació dels espais en atac, tot plegat va marcar la senyal d'identitat en un equip sorgit d'un cervell d'un geni de les banquetes, que portava per nom Arrigo Sacchi. Un Milan, sens dubte, molt diferent al que estem acostumats a veure en els últims anys, o com, per exemple, hem pogut veure aquesta mateixa setmana en Lliga de Campions davant del Barça. Una mica abans de la seva arribada, d'Arrigo Sacchi a la banqueta del Milan, un tal Silvio Berlusconi aterrava a Milanello per a recuperar a un equip assotat pels escàndols i els fracassos esportius. Disposat a col·locar el Milan entre els més grans, Berlusconi va realitzar l'esforç econòmic necessari per a reflotar aquell gegant italià futbolístic. No obstant això, faltava un talent, volíem dir, a la banqueta, que sabés encaixar totes aquestes peces i liderés també amb personalitat un projecte ambiciós. Aquesta punta de l'iceberg va arribar en un partit de Copa on un recentment ascendit, el Parma, protagonitzava el primer revés de l'era Berlusconi. En finalitzar el partit, el mandatari rossonero va preguntar a un ajudant per com es deia l'entrenador del Parma. I li van respondre, Arrigo Sacchi. Berlusconi va dir, Arrigo què? Segur que mai se tornaria a oblidar aquell nom. Aquí arrencava el millor Milan de la història. Un equip al que van arribar Gali, Donadoni, Colombo, Ancelotti, l'actual entrenador del Real Madrid, Virdis o Evani. Però va haver-hi tres incorporacions que van marcar per sobre de la resta la destinació d'aquest equip. Un trio d'holandesos que van posar la nota exòtica i distintiva. El factor diferencial que distingeix els bons equips dels que són eterns. Ruud Gullit, Frank Rijkaard i Marco van Basten, que van completar un equip de somni en el qual la gent de la casa com Baresi o els joves Maldini, Costa Curta i Tassotti van afegir el sentiment, l'ordre i el compromís d'aquell equip. El resultat va ser un col·lectiu i magistral coordinat, amb un Baresi imperial al darrere, un trident al mig del camp amb Rijkaard posava el seny tàctic amb elegància i una connexió a dalt en la qual el desplegament físic i l'amplitud de recursos de Gullit acompanyaven al millor geni dels 11, Marco Van Basten. El genial davanter tulipà era un virtuós de la rematada. Pocs puntes en la història han gaudit de tantes alternatives per acabar les jugades. Molt pocs. En l'era Sacchi, el Milan va guanyar un Scudetto, una Supercopa d'Itàlia, dues Copes d'Europa, dues Supercopes d'Europa i dos Intercontinentals. I en el primer any amb Sacchi al capdavant, aquest Milan va alçar l'Scudetto i la Supercopa d'Itàlia. En el torneig domèstic, amb Van Basten lesionat durant gran part del curs, aconsegueix mantenir el ritme del Nàpols de Maradona fins a les últimes jornades. Marcant tres jornades per a la finalització de la Lliga i amb Van Basten recuperat, el Milan aconsegueix superar el conjunt del Pelusa en Lliga, guanyant-li a la seva pròpia casa per 2-3. La gesta desperta l'optimisme rossonero de cara al gran repte que espera la propera temporada, la Copa d'Europa. L'objectiu és ambiciós i mereix plena dedicació. Els jugadors passen 8 hores a Milanero i s'entrenen en doble sessió, 4 hores de pilota i físic i 4 hores d'entrenament tàctic. Es desperten pensant en futbol, es fiquen al llit pensant en futbol i mengen amb el futbol al cap. Preparat per lluitar amb les grans potències europees, el Milan va sofrir en els inicis davant un gran Estrella Roja de Belgrad i un lluitador Werder Bremen. A partir d'aquí, però, va arribar l'exhibició. Van estomacar per 5-0 a un històric com el Real Madrid de la Quinta del Buitre i al final es van passejar davant l'Steaua de Bucarest per 4-0 amb doblets de Gullit i de Marco Van Basten. En aquest moment dolç, competicions com la Supercopa d'Europa davant el Barça o la Copa Intercontinental enfront de l'Atlético Nacional Colombia augmenten el palmarès i perllonguen els miticismes d'un conjunt que enamora allà per on passa. Curiosament, la major competència la troba a la Sèrie A, a la Lliga Italiana, on l'Inter i el Nàpols aconsegueixen trencar momentàniament la seva hegemonia. I ho aconsegueixen, entre altres raons, per la prioritat que des del club es dona a la competició europea. Com a vigent campió, el Milan torna a assaborir la glòria en el torneig més important. De nou, els rossoneros caminen amb pas ferm pels grans estadis de la resta del continent i el Madrid de la Quinta del Buitre, novament, o el sempre difícil Bayern de Múnich, es tiren a un costat en el trajecte cap a un nou títol. A Viena, davant el Benfica, un solitari gol de Rijkaard va ser suficient perquè el Milan aconsegueixi llavors la seva segona Copa d'Europa consecutiva. Tornen a guanyar la Supercopa d'Europa i la Intercontinental, però la era Sacchi toca la seva fi. I aquí diu que aquesta etapa va finalitzar el dia en el qual els llums del velòdrom de Marsella es van apagar. Bé, el Milan anava camí ja de la seva tercera Copa d'Europa consecutiva, però el Marsella es va interposar en la seva immaculada trajectòria. Després de l'1-1 en el partit d'anada a Itàlia, l'equip de Sacchi queia per 1-0 quan part del terreny de joc es va quedar a les fosques. Es va aturar el partit i el Milan, en senyal de protesta, va decidir no saltar al camp. L'eliminatòria se li va donar per perduda i les crítiques no es van fer esperar. Sacchi va fer les maletes rumb al combinat nacional cap a la selecció italiana i Capello va heretar un equip perfectament estructurat i amb el gen de campió, però ja no va ser el mateix. Els títols van caure pel seu propi pes, però amb altres jugadors i amb un estil nou. Va ser la inèrcia guanyadora, però, això sí, sense el segell d'Arrigo Sacchi. I després d'explicar-vos una altra història d'un equip de llegenda del futbol mundial com és el Milan, un dels equips amb més lligues de campions, amb més copes d'Europa a les seues vitrines, per sota del Real Madrid, és moment de fer un repàs per acabar amb la llave de petón d'aquest diumenge.
Cadena SER, número 1 en esport.
Doncs bé, avui la llave de petón ens parla sobre el record de Ramon Blanco i Alfredo Landa, dos jugadors que ja no hi són. Precisament aquesta llave de petón es va dur a terme al mes de maig d'aquest any 2013 i és un record de petón en quant a Ramon Blanco i Alfredo Landa. Escoltem la llave de petón d'aquest diumenge a la graderia.
Sí, sí, dos futbolistas. Cuando la familia Blanco salió de su aldea gallega en dirección a Buenos Aires, un niñito con sus amigos donostiarras de su equipo, el Indarra, llevaba a hombros los palos de las porterías para clavarlos en la playa de la Concha y jugar los partidos playeros que fueron la cantera de las grandes Real Sociedad de cada momento. La familia Blanco llegó a Buenos Aires y llevaban de la mano a un niño que se llamaba Pablo. Los niños gallegos, los niños españoles, jugaban en Independiente o en San Lorenzo, que eran los equipos más hispanos, o en el Deportivo Español del gallego Río Seoane. Pero aquel niño, por una cuestión de proximidad, vivía cerca del Parque Almirante Brown, jugó en el Sportivo Italiano. Y con 17 años llegó a la primera división del fútbol argentino. Ahí estaba, entre la segunda y la primera, a debutar. Rápidamente lo vieron en España y le fichó el Mallorca. Ramón Blanco llegaba desde Argentina para conquistar su tierra, aquella que no conocía. Le firma el Mallorca y rápidamente, después de una gran primera temporada, se va a un equipo que se le clavaría en el corazón, el Real Betis. En el Betis Balompié jugaban los primos de aquel chavalín que llevaba los palos de la portería a la playa de la Concha. Jugaban Areta y Landa, el delantero centro Landa de la gloriosa remontada contra el Real Madrid, campeón de Europa de los Yeyes, y Areta, el extremo que, llegando a lateral izquierdo, fue internacional con España. Aquel chavalín navarro y donostierra al tiempo se casó por entonces con Maite, la donostierra de toda la vida, su compañera de toda la vida. Aquel futbolista de los palos al hombro llevó el apellido Areta a un detective que fue su otra piel durante mucho tiempo. Mientras tanto, Ramón Blanco crecía en el Betis. 3 años buenos. Ramón decía de sí mismo: yo como futbolista era regular, pero tenía tanto corazón, ponía tanto empuje. Ese empuje se lo llevó todo, entero, al Cádiz, su otro amor. Terminó su carrera como jugador y un día le llamó el Cádiz para ser el segundo de Senekovic, de David Vidal, de Héctor el Bambino Vieira, y se enamoró de ese equipo tanto que trasladó su amor a los chavalines. Fue entrenador del primer equipo. Todavía Ramón Blanco es el hombre que más veces se ha sentado en el banquillo del Cádiz en primera división. Llegó a jugar con 17 chicos de la cantera del Cádiz, hizo debutar a Kiko y todavía se recuerda cuando salió a hombros después de aquella eliminatoria con el Real Zaragoza.
Kiko la solución.
Eso se decía, la historia de Ramón Blanco a través de sus futbolistas. Hoy, los twitters de los jugadores de aquel tiempo, los mensajes entre ellos, tenían un denominador común. Todos decían: se fue nuestro padre deportivo. Del otro que se nos ha ido, del otro futbolista, se cuenta una anécdota. Su amigo Elías Querejeta, aquel que hizo un gol maravilloso contra el Real Madrid antes de pasarse al cine como director, iba a lanzar un penalti contra su equipo, el Indarra, y nuestro amigo, el pequeñín futbolista, se puso de rodillas delante de él diciéndole: por favor, no lo marques, que nos hundes, que nos haces descender, por favor, que yo conozco a tu madre y la quiero mucho. Elías Querejeta no le perdonó. Ese futbolista se llamaba Alfredo Landa. Se nos ha ido hoy, se nos ha ido no un crack, sino el crack Germán Areta, el detective, que tenía el nombre de sus primos futbolistas en la película. Se ha ido el mismo día que Ramón Blanco. Si el crack es Alfredo Landa, Ramón Blanco es tan crack que en su despedida, su última voluntad, y hoy lo desvelamos aquí, fue que todos sus órganos se donaran para gente que lo pudiera necesitar. Fue un campeón hasta el último minuto de su vida. Y el domingo en Cádiz, no importará que gane o que pierda el Cádiz, importará el minuto de silencio más que los goles del partido.
Bé, doncs, i amb la llave de petón hem de posar ja el punt final amb la bona història del futbol. Posem el punt final al programa d'aquest diumenge 10 de novembre. Recordin, aquesta nit tenen una cita amb Dins l'Estadi. Avui comencem una mica més tard, just després del partit entre el Betis i el Barça, que comença a les 9 i que el podran seguir a través del carrusel deportiu de la cadena SER. Com sempre, tot el que ha anat de si el cap de setmana esportiu a les nostres comarques, doncs aquesta nit, després del Betis-Barça, a Dins l'Estadi. Avui edició número 150 ja, eh? No s'ho perdin. Com sempre, gràcies per la seva companyia. Diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar a Ràdio Mora d'Ebre a la cadena SER al 87.6 de la FM, o també ho podem fer a través d'internet a www.radiomoradebre.cat. Gràcies, com sempre, per la seva companyia, que acabin de passar un bon cap de setmana i fins el proper diumenge. Adeu.